I'm the host of a great late night show in Spain. Do you know La Resistencia? It's a big late night show in Spain, the best one.
The best one. Le digo que presenta La Resistencia.
You've never invited me to be on your show.
Más comunidad.
Ha dicho que nunca le hemos invitado. If you want to come to the show, I pay you the plane, I pay you the...
Si vols venir al meu programa, et pago tot, eh?
I make you a papaya juice from...
No, I want pineapple juice.
Vull un suc de pinya.
I can squeeze the pineapple juice with my own hands.
Jo exprimeixo el meu...
Directly straight to your mouth.
Perfect.
From the pineapple tree to your mouth. If you come here, whatever you want, I can do it.
Okay, that's what I
want
to hear from a man.
We are open for...
¿Has visto?
Parla en inglés como el Estadella.
Mira, esta es una de las canciones del que vaig veure en directe de Madonna al último concert. Sí.
A mi una de
era la última y después de aquí sortia Game Over y ni un bis ni res, tots cap a casa.
Tots cap a casa, estava cansada. Ara no para de moure's, eh?
No, va ser espectacular.
L'espectacle d'aquesta dona és un no parar, eh?
Va ser boníssim aquest concert.
Però què té ja, la meva edat, aquesta senyora?
Home, doncs té que 63, 64...
Per cert, les oients de Madrid ens escolten. La que s'escoltava des de la Terrassa, la Cris,
ha tingut que
des del barri de Salamanca.
Home, gran barri! Aixeca el barret, eh?
Sí, i la Marta dia des del barri de Ribes Vacia Madrid.
Ah, no sabem on està això.
Ens escriuen també des de Califòrnia.
Home!
Des del Napa Valley, entre vinyes. Diuen que, escolta, que també fa anys que ens segueixen des d'allà, que gràcies per acompanyar-la cada matí mentre va a la feina, perquè allà és de dia, mentre aquí és de tarda.
Sí, però allà és ara en aquests moments que... No, de matinada.
I que també tenim allà un lloc, si volem, entre vinyes. Allà és al matí, mentre aquí és de
tarda. No, perdona, matí no, ara és de matinada, és la nit, allà a Los Angeles.
Vinyes, perdona,
ell ens està escrivint.
Aquí tenim
el Penedès,
aquí tenim el Priorat, aquí tenim la Terra Alta, aquí tenim un Vinyes a gogó, ja en tinc prou, no cal anar a les grans quipades.
Sí, de
però seran les Vinyes a Falcon Crest, el millor.
Ah, sí, és el que t'has de fer.
Un dia us explicaré la meva experiència a California, San Francisco.
També que... tens una història
sí,
allà?
Sí, però no l'explicarem avui, l'explicarem un altre
dia. El de Nova York no ha dit en quin barri està, no?
El de Nova York no ha dit en quin
barri. No, perquè a l'amenaçar que hi anaves s'està amagant.
I la Madonna té 64 anys, 65
a la mesura. Jove, hem d'acabar, eh?
Hem d'acabar, doncs deixa'm passar molt ràpidament per a aquest programa que es diu En Boca de Todos, que ho fan a 4, als migdies. Està molt bé una secció que fa, que és, van recollint les notícies importants del dia, i hi ha un advocat que està a casa seva, que és una mena d'advocat tipus Jesús Gil, va dient la seva i opinant com a advocat què es pot fer i què és el que no es pot
molt
fer.
Molt bé, molt bé.
Agafen una notícia i comenta.
N'hauríem de tenir una aquí.
Bé, atenció a la notícia d'ahir d'En Boca de Todos.
Violencia salvaje en un corral. Una familia entra en su gallinero y ¿qué se encuentra? Una imagen dantesca. 15 de sus gallinas asesinadas, pero además con síntomas o signos de violación. Las gallinas. Señor Moekel, ¿qué delitos se han producido en estos hechos?
Pues un delito que está contemplado en el Código Penal, si no recuerdo mal, el artículo 340 o 340 y tanto del Código Penal, un delito reformado de forma con mayores castigos con ocasión de la Ley de Protección Animal, ¿no? Oiga, ¿es la gallina un animal doméstico? ¿Es la gallina un animal avanzado? Entonces, si no entro en ese tipo penal del 343, pues estaría con unas penas inferiores. Lo que sí está claro es que a este tipo de gente les hace falta, aparte de un juez y una condena, un psiquiatra.
Está claro. I llavors van comentant coses. M'agrada molt.
Sembla lamentable l'episodi aquest.
Sí, sí. No,
a mi no em fa cap gràcia.
No, però és que... Però diuen que deien després a la lletra petita que podia haver sigut un ritual.
Trobo.
Un ritual. Però vaja. Demà comentarem una entrevista que vam tenir al circ d'una actriu que és la Bàrbara Maestanza, que ens va deixar,
sí,
durant l'entrevista de 25 minuts, ens va deixar amb un silenci sepulcral de com explicava el que li va passar una vegada. Això, amb temps, ho comentem demà, perquè tenim molta cosa que comentar, i deixa'm dir-te que una de les grans cançons de Madonna per mi és Life to Tell, preciosa balada. La recordes?
Molt bé.
Amb el Sean Penn?
Pues no la recordo. 4 de la tarda...
Tu n'ets fan de Madonna? No, ja,
a veure, no em sé tot.
Life to Tell?
Life to Tell, pues sí.
Perdona, una gran balada.
No la recordo.
Va ser de les primeres
pels
a gran
èxit. Jo pels noms no em ve ara. Life to Tell. No em ve. Bueno,
s'estan multiplicant les cases que t'ofereixen a l'estranger. Arizona, també?
Home!
Arizona.
Ah, mira.
I el Jaime, que ens escrivia des de Nova York.
Què és aquesta?
famosa.
Graciosa. No és de les que...
No ho he sentit mai.
Sí, ah, home,
és...
si escolteu.
No, no és... Sí, però amb un concert, si no la fa, no passa res.
No res.
Contrari. Millor perquè em poso una altra que m'agrada més. Deies cases...
Cases que es van multiplicant.
Ah, mira,
a Lisboa, a Arizona.
No, no cabé, tu,
ens diu el Jaime, que ens escrivia des de Nova York. Ah, ell està al barri de Brooklyn.
Perfecte.
Brooklyn.
No, no, m'encanta.
Però no t'ho oferta tu, eh?
És que el Toni no vol anar, ell no pot anar, llavors jo sí que puc anar.
És que no se'l traurà de sobre, és que no sap el que està fent. Si ja veig el Rocco amb les maletes a Brooklyn buscant-lo.
Però res, jo... També, atenció, ens escriuen des del barri d'Aguascalientes, a Mèxic, on ens estan escoltant ara mateix mentre esmorzen.
A Mèxic no, eh? Perquè allà surts al carrer i et segresten.
No, home, no.
Has de saber moure't per segons quin lloc.
Sí, sí.
Ui, ara Amsterdam, ara això no serà un no parar, eh? Vinga, Mèxic.
Veus com hi ha gent internacional que ens escolta, Toni? Què penses, que només ens escolten a Catalunya?
Ara els diré als senyors de l'EGM que truquin a nivell... Facin trucades internacionals.
Per cert, que les ràdios alemanyes estan tot el dia amb la turra de demanar als oients, com a mínim uns segons, per contestar a les preguntes quan els hi truquen per telèfon. Jo trobo una campanya molt bona i ideal, que és, per favor, estan en estudi de camp d'audiències d'Alemanya, si us truquen, no pengeu, dediqueu només uns minuts a contestar, perquè per nosaltres, els que treballem a la ràdio, és molt important el que vosaltres pugueu dir d'aquesta enquesta. I és...
Feu-ho.
I això ho porten cada vegada aquell estudi de camp.
Em sembla que l'estudi de camp d'aquesta temporada ja acaba... Doncs si
pues mira, encara estan a temps. Si hi ha algú que truquen, no pengeu, per favor.
Ja s'acaba.
Què dius? Escolten Versió RQ. Escolten Versió RQ, hem de dir.
Des de Saragossa, també, ens estan dient, si us plau, dieu. I des de Sud-àfrica, la Maria.
Molt bé, gràcies a tots.
Bravo! Vinga, quanta gent!
RAC 1. Moure'ns. Quan hem deixat de fer-ho?
La tecnologia serveix per no parar mai de trobar nous camins. Descobreix com de lluny et pot portar, aprofitant que tornen els 10 dies Kia del 8 al 19 de juny. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
La impressionant excursió als llacs de Colomers. La visita a la cascada del South Dead Peach. O l'adrenalina d'un descens en ràfting per les aigües del riu Garona. Aquesta primavera, impregna't de pura naturalesa. Aquesta primavera, escapa't a la Val d'Aran. L'essència dels Pirineus.
Ai, Marta, cada dia estic més contenta amb les residències amb avís. Que els meus fills tenen un casament, em quedo al cap de setmana. Que han de treballar, em quedo al centre de dia. I si se'n van de viatge, em quedo uns dies. S'adapten a totes les nostres necessitats.
Residències per gent gran amb avís. Truca'ns al 901 30 20 10. Amb avís, la nostra casa és la teva llar.
Pregunta per les nostres promocions.
Coneixes Bionet? És l'empresa especialista en control de plagues, tractament de la fusta, tèrmits, vespa asiàtica a la Catalunya central. A Bionet oferim un servei respectuós amb el medi ambient i amb la biodiversitat per a empreses, particulars i administracions. Consulta més informació a bionet.cat o envia un correu a bionet@bionet.cat. Bionet, innovació i experiència al vostre servei.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huellas quieres buscar, si te encuentra y ven a comprar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Ara és el teu moment. Tenim 600 cotxes a preus excepcionals. Busques un totterreny? Un familiar? T'apassionen els esportius? És el teu primer cotxe? Mundi Auto, al centre comercial dels vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero a l'autovia de Castelldefels, al Prat de Llobregat. Vine a veure'ns. Ara és el moment. 600 vehicles on segur que hi ha el teu. Mundiauto.com.
Fontgas. Pots reformar o viure l'experiència Fontgas que comença a les nostres quatre exposicions. Inspira't i descobreix les darreres novetats en disseny de banys i cuines amb materials que són tendència. Parking gratuït a totes les nostres exposicions Fontgas de Barcelona, Terrassa, Sabadell i ara també Granollers. Visita'ns a fontgas.com i a les xarxes.
Fontgas.
Vine a la setmana del vehicle elèctric de Motor Múnich. Durant tota la setmana, test drive i rutes eco amb BMW elèctrics. Només aquesta setmana gaudeix de condicions especials per aconseguir el teu nou BMW elèctric d'alta gamma. Informa-te'n a Motor Múnich a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat i Vilanova i la Geltrú i Motor Múnich Cadí a Manresa i Vic.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
A veure, alguna casa més, alguna referència que...
Mira, la...
Perquè hi havia una queixa de, sí, de la bona amiga de Sud-àfrica.
La Maria de Sud-àfrica diu que no ha dit el seu nom complet. Es diu Maria Unaga i hola.
Doncs ja està.
Ja queda dit.
Molt bé.
I una dada que m'ha fet gràcia. Hem parlat d'Aguascalientes,
sí,
aquesta ciutat mexicana.
A Mèxic, sí.
I ens escriu el Xavi dient-nos que el gentilici que tenen els habitants d'aquesta ciutat és molt curiós perquè els diuen hidrocàlidos.
Mm?
O sigui, en lloc...
Sí, clar, com ho he d'agua caliente i agua...
Hidrocàlidos. Diu, només per això val la pena que hi vagi el Toni per poder dir que és un hidrocàlido.
És que si he deixat d'anar a tants llocs, no tindré més per fer programa. I jo encantat. I penseu que sempre que vaig a un lloc passen coses. Això també us ho asseguro.
Sí.
O sigui, aquest estiu que estaré, per Egipte, ai, és possible que
ui,
hi hagi algun atemptat
no
o passi alguna cosa.
La maldició de la piràmide.
Bueno, ja us ho explicaré. Ja us ho explicaré. Sempre tinc la sort de poder-ho explicar, de moment. Anem a resoldre... Dani.
Ui, no, espera, perdona, això ho haig de llegir.
Veure,
és que és molt bona. És molt bo.
Talla aquí.
Talla aquí.
Aquest val la pena. Perquè mira el que ens explica l'Àlex de Sant Just. Diu, us escolto des del 99 al versió original.
Fixeu-vos que tot és...
Des del 2012...
Gent nova no en tenim, eh?
No, ni
morirem amb
atenció,
els nostres oients.
Atenció des d'on t'ha escoltat, eh? Aquest oient, l'Àlex, diu, des del 2012 visc arreu del món per la meva feina. Us he escoltat des de Kaluga, Rússia, Poznan, Polònia, Győr, Hongria, Lió, Tanger, Birmingham, Liverpool, Pescara, Wolfsburg, Bilbao, Valladolid, Puebla, Mèxic i ara des de Dresden. Versió m'ha fet companyia des dels 20 anys fins al dia d'avui i quasi en tinc 45. Sou molt grans.
I tant que som grans.
Més que, més que ningú.
Sí, sí.
Vas, si vas a Egipte, intenta no, no entrar en una piràmide.
No, ja,
si, volem, si volem que es mantingui aquest tresor, l'única de les set meravelles que s'hi pot fer dient.
Ja se m'ha alertat que... Ja se m'ha dit que no em perdo res si no entro.
Rafa Mora entró...
Tu que ets claustrofòbic, t'agafarà.
No, per això ja he dit que entraré
i
a altres llocs.
I també et recordo que cada any hi ha una mortaldat de turistes per els cocodrils.
Escolti, senyor Marcelí, va.
Amb aquells... Allò, navega por el Nil. Mira que bonito. Sempre dos o tres...
Bueno, ja us ho explicaré. Tindré
el
meu àlbum de viatge, ja us ho explicaré. Bueno, anem a resoldre l'enigma. Avui aquest enigma de minerals.
Sí, de la Vivianita, que us dèiem que era un mineral molt curiós.
Sembla que parlis d'una nena, no sé, que viu a Ecuador o que viu al Perú. La Vivianita.
Doncs no, la Vivianita. Vivianita és un mineral
que és molt... He volgut fer un agut, però no... Res. No, no està ni se l'espera.
Bé, doncs la Vivianita...
La Vivianita...
Doncs és una Vivianita posseïda.
Vivianita llegó, nena.
Ara.
Ara.
No hi ha agut.
Bé, doncs us dèiem que és un mineral curiós i us donàvem quatre opcions de per què. A, perquè es pot formar en cadàvers. B, perquè té propietats al·lucinògenes. C, perquè es fa servir en la fabricació de bateries elèctriques. O D, perquè canvia de color en funció de la temperatura ambiental. I la resposta correcta és la A. És un mineral que es pot formar en cadàvers. Senyor Marcelí.
Sí.
Això li pot interessar.
Ah, molt.
D'aquí
molt.
Poc.
Vas a parar.
Perquè necessita uns compostos de fòsfor i ferro i quan entra en contacte tot això es pot formar aquest mineral. Per exemple... Dos casos molt curiosos que va passar. Un militar nord-americà que va desaparèixer
Dios
durant
mio, ja
la guerra del Vietnam.
Sí, en Vietnam. Era John, Dios mío.
Sí, bé,
era
doncs,
Joe.
Doncs el van trobar...
Era John.
Bueno, van trobar el cos l'any 98. I llavors va ser sepultat, el que van veure és que va ser sepultat en parts, era un aviador, doncs en parts de l'avió. I llavors la combinació de l'aigua que hi havia, dels minerals que portava els compostos del cos al degradar-se i del ferro de l'avió... van fer que sorgís aquest mineral, o sigui, aquest soldat, quan van trobar el cadàver, quan el van desenterrar, doncs tenia vivianita, tenia aquest mineral que s'havia format
no se'n pot fer res,
en el seu... No, de curar.
Bueno, has acabat ja?
Sí,
molt bé, molt
vinga, doncs avui hem rebut 549 mails.
No us interessa res.
Molt, 500... molt, estava interessant.
Home, jo sí que ho he trobat interessant.
Sí, sí, mineral que creixen...
Tu sempre ho trobes tot interessant.
Tot, a mi m'interessa tot, és veritat. Bueno, m'interessen moltes coses. Venga, 549... Bueno, escolta, deixa'm. 549 mails i d'aquests 388 són correctes. Míriam Díaz, bona tarda.
Bona tarda.
Un número de l'1 al 388.
Vinga, doncs el 233.
Vinga. 233.
Demà parlarem d'un altre tema que t'interessarà molt, Toni, que és el benzoat de Denatoni.
Noi, estàs fi, eh? Vols acabar la temporada? Vols que no, vols no renovar la secció? Ja ho veig.
Benzoat de Denatoni, eh? Molt interessant, eh?
Sí,
sí. Ja tenim guanyadora, és la Mireia Clotet. Diu, bona tarda, companys, la resposta correcta és la A. Salutacions i felicitats pel programa. Bueno. Mireia Clotet, de Corbera de Llobregat. Bravo.
Doncs demà més...
Demà benzoat de Denatoni, molt interessant, no us ho perdeu, eh?
Sí, sí, no ens ho perdrem, intentaré perdre-m'ho jo, eh? Ja dic, torno a estar fònic i així ho perdré. Un minut i mig i entrem en matèria.
Necessites perdre pes? T'estreny la roba? Comença la teva operació biquini o banyador. Amb el pla 1-2-3 et desintoxicaràs, desinflaràs, depuraràs i perdràs pes més ràpid en només 3 setmanes. La primera setmana elimines volum i perds panxa amb els sobres de pinya. La segona, els greixos disminueixen i la roba ja et balla amb els sobres de taronja. I a la tercera setmana, les càpsules s'assien i expulsen greixos sense efecte rebot. Truca o envia un WhatsApp al 650-51-52-53. Et regalarem 3 infusions de tox, lipo i drena i el gel reductor aprimant amb rolons, tot gratis comprant el pla 1-2-3. 650-51-52-53. És natural i apte per tothom. Pla 1-2-3 amb registre sanitari. 650-51-52-53. Llueix Silhouette aquesta temporada en només 3 setmanes. Ho rebràs sense despeses d'enviament. 650-51-52-53.
Dos minuts passen d'un quart de 5 de la tarda. Avui l'actualitat ve marcada per aquest conflicte bèl·lic que ja dura més d'un any entre Ucraïna i Rússia. Ells dos, aquests dos països, s'acusen mútuament de la destrucció de la presa de Kajoska. El trencament d'aquesta infraestructura, que conté 18 milions de metres cúbics d'aigua, està inundant àmplies zones del sud del país i durant tot el matí s'ha estat evacuant la població afectada. Té els detalls per començar, Míriam Díaz.
Sí, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha convocat un Consell Nacional de Seguretat urgent. Els danys causats a la central són irreparables i, segons l'empresa pública d'Ucraïna que controla aquesta presa, han estat causats per una detonació a la sala de màquines des de l'interior. En canvi, els russos acusen els ucraïnesos d'haver destrossat la infraestructura amb diversos míssils. El trencament de l'embassament amenaça unes 22.000 persones de 80 localitats que podrien quedar inundades d'aigua. Per si no fos prou problemàtica aquesta situació, l'agència estatal ucraïnesa Ukrinform assegura que almenys 150 tones d'oli de màquina s'han abocat al riu Dnieper i que hi ha el risc de fugues de més de 300 tones a conseqüència de la inundació. Pel que fa a la central nuclear de Zaporizhzhia, que està situada a la zona i necessita l'aigua de l'embassament per refrigerar els seus reactors, està sota control.
Bé, per conèixer detalls sobre el que és el paper d'aquesta presa i també de la contraofensiva ucraniana, saludem en un primer moment el periodista del periòdico, excorresponsal a Moscú, el Marc Marginedes. Marc, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, com esteu?
Molt bé. I tu com estàs, abans de res?
Bueno, bé, estic treballant, estic amb fronts diversos i, bueno, escrivint un llibre i fent coses, i treballant, evidentment.
Recorda que la darrera... Bueno, el darrer cop que vas estar aquí amb nosaltres ja ens vas prometre que passaries pel programa a parlar d'aquest nou llibre, que hi tenim molt, molt d'interès.
Bueno, això encara hem d'esperar, potser, Sant Jordi. Bueno, de moment, com a data que pot ser de publicació, podria ser cap al Sant Jordi de l'any vinent. Però, bueno, estic investigant i estem... Estic molt ocupat amb això.
Molt bé, doncs, bueno, ja saps que aquí, escolta, no tenim pressa i, per tant, t'esperarem fins al proper Sant Jordi. Saludem també el reporter internacional de La Vanguardia, el Fèlix Floris. Fèlix, bona tarda, també.
Hola, bona tarda, Toni.
I bona tarda, i gràcies.
Bona tarda, Marc.
I et saluda.
Bona tarda, Felip.
Bueno, Marc, abans de res, com és aquesta presa? Fins a quin punt és una... Et pregunto, fins a quin punt és una infraestructura estratègica? I tot apunta que, evidentment, aquesta detonació de la presa té una relació, té un vincle bèl·lic. La pregunta és quin surt beneficiat fent volar aquesta infraestructura.
Bueno, a priori, en principi, el gran beneficiat és, evidentment, l'exèrcit defensor. I l'exèrcit defensor estem parlant de l'exèrcit rus. És a dir, que està esperant una contraofensiva imminent, una contraofensiva imminent ucraïnesa, i un dels llocs on podria ser aquesta ofensiva seria precisament al sud de les zones de Kherson, no? Hem de tenir en compte, a més a més, que això és una tàctica que ja va fer servir el Stalin a l'any 41, per intentar aturar l'exèrcit alemany. I, bueno, i això va provocar, a més a més, inundacions a una presa que està una mica més amunt, a Zaporizhia, per intentar evitar que les columnes de blindats alemanys arribessin fins a l'alcaid de Zaporizhia, no? Va inundar tota la zona que estava més a baix del riu i van morir com a 100.000 persones, no? I aleshores, doncs, bueno, en principi sembla ser que és la probabilitat més possible, si de vegades redundància, no? A més, tenim en compte que ja quan l'exèrcit rus, quan es va retirar de Kherson, de l'ofensiva, ja va volar un dic. I després, a més, Zelensky en moltes vegades ha reiterat el perill de que Rússia doncs faci una cosa així com, si es veu una mica entre l'espai i la paret.
Tu creus que aquesta decisió de volar aquesta presa és per... És una estratègia defensiva o tal com apuntes perquè, com tu dius, està en un moment entre l'espasa i la paret?
Bueno, aviam, nosaltres, jo penso que Rússia, el seu comportament és cada cop més nihilista, no? Això és evident, hi ha símptomes no només aquí, sinó, per exemple, hi ha el Donbass, les baralles que hi ha entre els diferents, diguem-ne, líders militars i paramilitars russos, doncs, bueno, evidentment tot això sembla, tot això que no veiem, per exemple, el bàndol ucraïnès, fa pensar que, evidentment, els russos no semblen que estiguin, no tenen la percepció de que la guerra els està anant bé, no? Evidentment, esperar una altra cosa. Aleshores, doncs, bueno, dintre aquest nihilisme, doncs, evidentment, això de volar una presa encaixa. Evidentment, jo no tinc cap prova. Jo penso que en un moment la investigació determinarà què és el que ha passat. Els russos i Ucraïna diu que això ha estat una conseqüència d'una excursió a l'interior de la presa. I Rússia, en canvi, el que diu és que ha estat danys, que ha estat provocada per bombardejos continuats russos sobre infraestructura, no? Hi ha una cosa que sí que s'ha identificat... que la presa tenia danys abans de que es trenqués, no? Però bueno, tot això és molt, encara és molt aviat, i això evidentment es farà de discernir, de veure tot en una investigació que hauria de ser internacional, m'imagino jo.
Fèlix.
Sí.
No, que m'ha semblat que volies afegir algun comentari al respecte.
Ah, bueno, no, molt poca cosa, no, res. No, hem de recordar que ja a l'octubre de l'any passat ja hi va haver molt enrenou sobre la presa de Kakhovka, hi havia s'estava preparant la retirada russa de la regió de Kherson, i es comentava que hi havia la possibilitat de que el general Surovikin, que en aquell moment era qui comandava les forces russes en tota aquesta operació especial, com li diuen, fes rebentar la presa. Finalment no va succeir. Hi havia la possibilitat pel fet de que potser els ucraïnesos intentarien passar el riu. Bé, no es va donar aquesta possibilitat, ni tampoc hi veig ara que els ucraïnesos pensessin en una operació molt, molt bèstia, perquè és un riu molt ample, que arriba fins a 20 quilòmetres a la part ample. La part més curta precisament és la de la presa, que són uns 3 quilòmetres. Vull dir, això no podem considerar, jo més aviat, tal com comentava el Marc, diria que l'intenció dels russos és només fer mal, tallar el subministrament elèctric, crear més problemes, però militarment És, militarment, l'operació té un resultat dubtós. No és francament, no és decisiu per part dels russos. No els hi aporta res. Mm.
Fèlix, avui fas un article de la contraofensiva ucraïnesa, per on pot anar. Moscou assegura que Ucraïna ha començat aquesta contraofensiva, però Kiev guarda silenci. Et pregunto, ha començat aquesta tan comentada contraofensiva dels ucraïnesos?
Sí i no. No, perquè no hi ha hagut un atac massiu, no hi ha hagut un atac amb blindats, tancs, de la manera que potser esperàvem. O sigui, no hi ha hagut una irrupció forta, com van fer els russos el seu dia, o un avanç impetuós, com el que van fer els ucraïnesos quan van recuperar bona part de la regió de Kharkiv. El que hi ha hagut són tantejos, hi ha hagut combats, hi ha hagut tantejos, petits avanços o intents d'avançar dels ucraïnesos, precisament pels punts que ja tothom considerava que serien d'interès per una contraofensiva. Això es fa molt sovint, és molt normal anar a veure com reacciona l'exèrcit enemic, no? A veure on hi ha els punts dèbils, tot i que segurament ho saben. Per això dic que l'ofensiva ha començat i no ha començat. O sigui, potser és una primera fase, potser continua, potser s'atura una mica, però jo diria de tota manera que l'operació en si ja ha començat des del moment en què hem vist les incursions de milícies russes anti-Putin a territori rus, a la part de Belgorod, i hem vist els drons ucranians sobre Moscou, i tot això és part d'un conjunt que els ucraïnesos ja diuen que, bueno, que la guerra aquesta tindrà molts fronts. És molt important pels ucraïnesos ser molt creatius en aquesta contraofensiva, perquè no tenen un potencial militar enorme. Per tant, han de ser molt enginyosos.
Volia preguntar-li al Marc Marginedes, qui són aquests militars que teòricament Ucraïna no reconeix i que diuen que són com uns mercenaris que van en contra de Putin? Qui poden ser aquesta gent?
Aviam, hi ha algun opositor conegut per Mariev, però també hi ha, bueno, sembla que és una aliança una mica de circumstàncies. La gent que ha entrevistat, per exemple, el Javier Espinosa, ha parlat de que és una mena d'aliança entre opositors al règim de Putin i també, bueno, neonazis, que han trobat una mica una llengua comuna, no? Jo penso que, fonamentalment, el que aquesta gent vol... l'objectiu ha estat aconseguit, és a dir, el fet de desmuntar la percepció de que la guerra no podia arribar al territori de la Federació Russa, no? I això, que això evidentment ha tingut èxit, aquestes incursions han aconseguit exactament tot el contrari, no només això, sinó per exemple el bombardeig que va haver-hi amb un dron del Kremlin. Això el que va fer ha estat, bueno, enviar el missatge a la població russa de que la guerra, de que ells no estaven sense estalvis a la guerra, no? I evidentment això provoca problemes interns que estem veient claríssimament, no? Cada cop més les declaracions i les operacions entre diferents líders pugen de to, i em sembla que, bueno, que aquesta disrupció que volien els ucraïnesos afavorint aquest moviment, doncs evidentment l'han aconseguit, no? Anem a veure si això té continuïtat. Evidentment ara, és a dir, Ucraïna el que necessita és recuperar més territori, no? I recuperar territori no és una tarea tan fàcil, malgrat que el fet de que Ucraïna té la voluntat, no? Si Rússia ha pres de pensar-se, jo me recordo, per exemple, a Kherson, l'última vegada vaig estar a Rússia, a Ucraïna, Kherson, vaig arribar fins a Kherson, el riu per mi semblava com una frontera infranquejable, no? El fet, per exemple, que no es podíem ni tan sols nosaltres els polítics no podíem ni tan sols acostar-nos a la vorera del riu perquè era massa perillós, perquè hi havia franctiradors de l'altre costat, no? I la ciutat, la vida a Kherson no havia reprès per res, malgrat que els ucraïns havien reprès la ciutat, no? Perquè els bombardejos eren constants. Aleshores, evidentment, sí, aquestes discussions han tingut el seu efecte, però anem a veure si Ucraïna té la capacitat, amb aquesta contraofensiva, recuperar una part important substancial d'aquest territori en els pròxims mesos.
Li vull preguntar al Fèlix que una de les batalles més llargues que avui em fa referència al seu article és la que s'ha lliurat a Bakhmut, que va acabar finalment amb mans russes. Fèlix, a qui ha desgastat més aquesta batalla i per què aquests esforços amb tantes víctimes mortals per aquesta població? Tan important és aquest enclavament de Bakhmut?
Bé, segons els analistes, sí, més prestigi, no acaben d'explicar-se per què els ucraïnesos es van entestar en defensar Bakhmut quan era molt més fàcil i hagués estat molt més productiu retirar-se tal com van fer els russos a Kherson, per exemple, retirar-se cap a les ciutats principals d'aquesta part del Donbass, que són Kramatorsk i Slaviansk, on la defensa hagués estat més fàcil, el terreny és pla, i els hagués costat moltíssim als russos arribar a aquestes ciutats, que són ciutats grans. El Kramatorsk és una ciutat en origen d'uns 100.000 habitants. Per què entestar-se en Bakhmut? Bé, l'explicació que deien els ucraïnesos era no, estem desgastant les forces russes. Sí. Els russos deien exactament el mateix també, però clar, s'ha de valorar, no sabem quantes baixes exactament han tingut els ucraïnesos. Potser han tingut baixes nombroses i greus pel fet que es tractava, en molts casos, de soldats ja amb experiència de combat al cap d'un any de guerra, no? Això té un cost molt, molt elevat. Per part russa, el càlcul, hi ha un càlcul que em sembla a mi molt, 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 molt acurat, i penso que s'ha de considerar, que és que qui portava la boca entrant en aquesta batalla eren el grup mercenari Wagner. En la darrera fase de la batalla hi havia les forces aerotransportades del 14è exèrcit rus, però se n'ocupaven dels flancs, és a dir, precisament la part que els ucraïnesos estaven intentant l'avanç les darreres setmanes, i on la contrària hi havia com uns 10.000 o no sé si 20.000, potser el Marc se'n recorda molt més ben que jo, d'expresidiaris a les files dels Wagner. Si comptem que els Wagner són gent professional que va a la guerra per diners, etcètera, etcètera, i que a més comptaven amb gent treta de les presons, si calculem en termes de cost social, podem mirar qui ha sortit perdent i qui ha sortit guanyant. Segurament el cost humà ha estat més gran pels ucraïnesos. La raó i el motiu d'aguantar allà encara no està clar. Segurament, sens dubte, els ucraïnesos tenien un motiu, no havia cap motiu per fer de Bakhmut un símbol. Bakhmut era una ciutat ni coneguda, una ciutat important, no? Penso que han aprofitat el temps per reorganitzar-se, per armar-se, cosa que també han fet els russos, però no hi havia cap necessitat. De tota manera, en les operacions dels últims dies, des del passat cap de setmana, els ucraïnesos han insistit també a la part de Bakhmut, estan pujant per la part de Soledar, que va ser la primera localitat on les famoses mines de sal que van ocupar els Wagner abans d'entrar al centre de Bakhmut. En fi, això suposo que un dia ho sabrem.
Marc, aquesta contraofensiva esperada dels ucraïnesos, on creu que pot arribar? Quin és l'objectiu?
Bueno, jo penso que sobre el paper evidentment és impossible d'avançar una tàctica militar, però sobre el paper un dels objectius que un govern ucraïnès voldria és dividir el corredor terrestre que uneix Crimea amb el Donbass. Si això ho aconsegueix Ucraïna, això pot ser un cop molt fort, perquè això seria tirar per terra l'únic, diguem-ne, objectiu estratègic que Rússia ha aconseguit durant tota l'ofensiva, la seva ofensiva que dura ja un any i mig, no? Perquè no ha aconseguit Kiev, no ha aconseguit fer caure el govern ucraïnès, però sí que ha aconseguit un dels primers objectius, que era unir Crimea amb el Donbass per via terrestre. Si això s'aconsegueix, evidentment és un èxit importantíssim per a Ucraïna, i les conseqüències del que podria ser aquest fracàs per Rússia serien impossibles de preveure, no? I què podria passar a Moscou si això s'aconsegueix. Per això, evidentment, jo penso que els russos han reforçat molt les seves defenses, sobretot a l'altura de la localitat de Melitopol, que és exactament una mica la meitat d'aquest corredor terrestre, i evidentment intentaran evitar que això passi, no? Si això passa, evidentment, a més, un primer estaria aïllada, només es podria subministrar mitjançant el pont, que ja està, que és un objectiu militar relativament fàcil, que ja ha estat atacat, aleshores seria un cop molt fort. Anem a veure què és el que passa. Evidentment, totes les opcions són obertes. És impossible avançar una tàctica militar. Cap govern explica els seus plans abans de dur-los a terme, i per exemple ningú s'esperava que Ucraïna pogués llançar incursions contra el territori de la Federació Russa. És una cosa que està totalment inesperada, i que de fet quan es va filtrar la possibilitat de que això passés, el periòdico que el meu company Ricardo Mir de França tenia aquesta informació, ho vam agafar amb pinces, diguem-ne, perquè em semblava una mica inversemblant, però evidentment, o sigui, per això dic que l'estratègia militar sempre és impossible de preveure.
Doncs, tal com dieu els dos, hem d'esperar, hem de seguir els esdeveniments. Serà una primavera estiu molt d'interès amb el que pugui passar en aquesta contraofensiva dels ucraïnesos. Marc Marginedes, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Moltíssimes gràcies, Toni. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, Félix Flores. Moltes gràcies. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Fem una pausa i seguirem amb una altra història que no sabem si avui, Marc Serra, bona tarda.
Bona tarda.
Avui no sé si arriba ja a la seva fi o tornarà a donar un tomb com aquests darrers dies.
Mira, et puc dir, estem parlant del tema
estem
Messi.
Estem parlant de Leo Messi.
Et puc dir que
hi ha
tres opcions sobre la taula, que són les que ja sabem.
Los tres últimos regalos.
El Barça, és a dir, que vagi al Barça,
sí.
Que se'n vagi a l'Aràbia Saudí,
sí.
O que se'n vagi a l'Inter de Miami. Doncs en aquestes últimes hores, segons ens han explicat, i ara explicarem, una d'aquestes tres opcions ha avançat les altres.
Ai!
Ha avançat.
Versió RAC 1.
Omplir el congelador mentre estalvies? No tens excusa. Aprofita les superofertes de dijous a diumenge de La Sirena. Només 4 dies, que no se t'escapin. Tria congelat, tria La Sirena.
Quan obres aquell estoig oblidat i trobes la pulsera que ja no et poses...
O el rellotge que ja no utilitzes...
Què pots fer?
És fàcil. Posa't en contacte amb Circa.
Circa. Experts compradors internacionals d'alta joieria, rellotgeria i diamants. Circa compra les peces que ja no utilitzes i et paga immediatament.
Demana cita a circajewels.com o al 93 215 76 78.
Vol registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
¡Viva el verano! Las barbacoas, los chapuzones, las noches al aire libre, las siestas al fresquito. Y vivan las soluciones de Leroy Merlin, que harán de tu hogar un paraíso para disfrutar del buen tiempo. Con facilidades de pago y las mejores ofertas hasta el 27 de junio. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Si obres el llibre del Benviure per la pàgina 9, podràs llegir la següent reflexió. La felicitat no te la donen els metres quadrats. La felicitat te la dona la gent amb qui els comparteixes. Amb el cupó diari de l'ONCE pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el benviure. Cupó diari de l'ONCE. Et toca benviure.
A tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Cansat? Fatigat? És astènia. I contra l'astènia, Astenolit. Astenolit amb aminoàcids i vitamines del grup B t'ajuda. Amb una sola presa al dia i en només 12 dies, ho notaràs. Recorda, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Contracta la teva assegurança de moto amb Verti des de només 73 euros l'any i gaudeix d'un xat mèdic disponible a les 24 hores del dia. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
veure, Marta Cailà, de què parlem?
Doncs mira, us volem proposar un petit repte. Us imagineu com sonen 15 estadis del Girona plens a vessar? Feu-vos aquesta imaginació, penseu, eh? Són 200.000 persones entregades a una causa.
Sona que trona!
Exactament, doncs 200.000 és el nombre de persones que ja confien en Parlem. Així que si encara no ha fet el pas, senyor...
Martí, sí, no sóc Vicenta...
Faci-ho ja, faci-ho ja. A veure, es pot sumar ara mateix i aconseguir fibra 300 megas, sí. Mòbil 10 gigas i fix amb trucades limitades, sí. Per només 37 euros.
I catalanes, que són les gigas.
I aquest és el preu definitiu. Passeu-vos a Parlem Telecom per gaudir de les millors tarifes i si en voleu més informació només cal que entreu a parlem.com.
Sí, sí, és català.
La millor banda sonora que ha tingut mai PortAventura,
sí.
És aquesta.
El mestre Bardagí, eh?
Exacte, que és, ara mateix il·lustraria el que és la carpeta de Leo Messi, una muntanya russa que tant és a dalt com a baix com en picat. De l'optimisme passem al pessimisme, del pessimisme a l'optimisme o al realisme. Però realment la decisió final ha estat presa aquest matí. Marc Serra, bona tarda.
Bona tarda, si està presa aquest matí i qui l'ha de prendre? Perquè qui mana a Can Messi?
Bueno, ara,
qui mana?
Què mana a Can Messi i què pot oferir el Barça?
Ah, exacte.
Després del dictamen avui de la Lliga.
Ja hi ha l'okay. Es faltava l'okay,
bueno,
doncs avui ja hi ha l'okay.
L'okay que no et deixa pràcticament ni comprar un croissant.
Bueno, mira que de vegades s'ha dit, però ara sembla que sí, sobretot per la salut mental dels companys d'esports. 48 hores decisives, diuen, per saber on anirà a parar Messi. Però des d'ahir amb un dubte, la decisió final depèn del propi jugador o qui està estirant més la corda és el seu pare i representant. I encara tenim una altra pregunta. Per què aquesta pressa dels Messi per prendre una decisió? Perquè el Barça li deia que s'esperés per el pla de viabilitat i ells que no, que això ho volen saber ja. Recordem que la muntanya russa, Dragon Messi, ahir al matí era dalt de tot, quan Jorge Messi va confessar que el seu fill volia venir al Barça. Sí, sí, i que era una opció venir al Barça. Però ahir a la nit, a la sortida d'un restaurant, va dir que la situació és difícil, ho va dir Gigantes, que no creu que vagi al Barça i que depèn de moltes coses. També va recalcar que Messi està cansat, com nosaltres una mica també, avorrit també una mica, i pressionat, i que el tema no és econòmic. Però ara mateix aquesta corda, qui la tensa? Quina és l'opinió que pesa més? Doncs en parlarem de tot plegat i del que també significa aquest okay de la Lliga i el pla de viabilitat del Barça que hem conegut aquest migdia amb el Roger Saperes per començar. Roger, bona tarda.
Hola, què tal?
Bona tarda. Estàs millor que Messi o pitjor que Messi?
Estic igual. Vamos. Que Messi. Estic igual, amb ansietat, per veure com acaba tot plegat.
Mira, avui hem pogut parlar amb una persona que crec que... A veure, t'ho preguntaré també directament, la fiabilitat que té, però crec que és bastant alta. És Verònica Brunati.
Sí, qui?
És una periodista, una font habitual, diuen que molt ben informada sobre Messi.
No, no conec de res.
I sobre l'entorn de la selecció argentina.
Com es diu?
Verònica Brunati.
Sí.
Una idea.
Sí, sí, quan va marxar... Ara fa un any també va fer un tuit la Vero, que va ser 1 de juliol de 2023, Leo Messi serà nou jugador del Barça.
Això de... Què et sembla?
De fa un any, de...
I també, bueno...
Vero, i va haver-hi molt soroll amb aquest...
No, va haver d'aguantar...
I ara som...
Una crítica ferotxa.
Sí, sí. I ara estem aquí, estem a les portes de veure si acaba sent així o no.
I si és l'1 de juliol, tant de bo sigui abans, perquè si és l'1 de juliol, aquest espera encara. Bé, hem enganxat a la Verònica Brunati agafant un avió, perquè és una dona que va amunt i avall buscant fonts d'informació, i ens ha explicat, posant damunt de la taula, que ara li preguntarem...
On t'ho sap, això?
Eh?
On t'ho sap, això?
Perquè té fonts molt directes de l'entorn de Messi.
Ah.
És una persona molt ben informada, ens ho deia el Roger, sobre el que és l'entorn de Messi. Dic que l'hem agafat a punt de fer agafar un vol, amb un so una mica difícil d'entendre, però ja us ho aniré traduint, i m'ha dit que de les tres opcions que dèiem abans, tornar al Barça, anar-se'n a l'Aràbia Saudí o Miami...
Los tres últimos regalos.
Exacte, com si fos la subhasta de l'1-2-3, n'hi ha un que avança els altres regals.
La última hora de hacer, una muy buena fuente de Inter Miami me dijo que ellas eran muy optimistas con la posibilidad de cerrar la contratación de Lionel Messi y que estaban avanzando en la negociación. Así que veamos a ver qué es lo que sucede.
Vol dir que bé, no?
No, ha dit que és l'Inter de Miami el que ha avançat a les altres opcions i que seria...
És una fuente de l'Inter.
Sí, 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 muy ben informada, bueno, muy buena informada de l'Inter de Miami, que li diu
fuente,
que...
No, és una fuente messiànica. Bueno, per mi que marxi, ja pot marxar.
Bueno, és un altre tema.
A xupar els 4 duros.
Per tant, perdoni, vostès dos estan a favor que no vingui.
Que no vingui, no l'hem volgut mai. No, no, escolta, perdona, encara té molt d'això. Què, perdona, el Barça?
A veure, si bé...
Tu saps els ingressos que donaria.
Però, perdoni,
això farà un gir, si bé.
Un moment. Que vingui o que no vingui?
Que no vingui.
Que no vingui.
Que no vingui.
Que no vingui, que marxi, que vingui.
Però si bé, que vingui.
Clar.
Bueno, no està... Jo estic com...
Que vingui o que no vingui?
Que marxi, no. Que vingui.
Que no vingui. Que no vingui perquè és un traïdor. Però si bé, que vingui.
Que vingui, que marxi,
però
que vingui.
Jo també estic d'acord amb vostè, si bé, que vingui.
Exacte.
No que hi hagi aquesta, aquesta complicació d'aquestes últimes hores. A veure, Inter de Miami. Això és el que diu Verónica Brunati, ara aquest regalo passa per davant dels altres.
Sí, jo
què et sembla?
És que jo crec que tothom aquí està apretant, és a dir, apreta l'Inter de Miami, apreten a l'Aràbia Saudita, i jo crec que davant d'aquesta situació Messi ha fet un intent de dir-li al Barça, hi ha possibilitat o no? És a dir, de fer l'últim intent per veure si l'opció del Barça és possible. Jo crec que per Messi el seu desig seria venir aquí al Barça, poder-se acomiadar com Déu mana, i després anar a l'Inter de Miami.
Però l'Inter... Una temporada, un any.
Venir aquí un any, sí.
Una temporada i després
i
marxar.
I després poder marxar, sí.
Però, o sigui, jo puc entendre la part de l'Aràbia Saudita, que és una clarada tremenda.
La raó aquí és...
Però la de l'Inter, per què aquesta versió, aquesta opció va agafant força? Què ofereixen? Quin atractiu pot tenir per Messi?
Jo crec que per ell, si no és el Barça, si no és l'opció del Barça, familiarment... És més fàcil marxar a Miami, no?
Que tens els parcs d'Orlando, tens Disney...
Key Biscayne, no? Cayo Vizcaíno...
Sí.
És un entorn una mica més agradable que no pas el de l'Aràbia Saudita, on a mi em consta que la seva família més propera, la seva dona i els nens...
No els
la seva dona no volen. Llavors té la pressió de la seva dona i dels nens de tornar a Barcelona. D'aquell els va dir que tornarien i és el que li estan demanant. Jo crec que Messi ha fet l'últim intent de veure si és possible venir aquí a Barcelona... I després triar una altra opció, que jo crec que si...
I la segona, tu dius que seria Miami.
Jo crec que seria Miami.
Ara,
crec que el seu pare és qui apreta en aquest sentit...
Ara parlem del pare.
Perquè vagi a l'Aràbia Saudita en el sentit de dir... L'has de tenir en compte, tu has pensat bé, pensa que retiraries a 40 generacions dels Messi, valora-ho bé, n'estàs segur... Però jo crec que...
M'agrada molt aquest argument, eh? Retiraries a 40 generacions.
És que clar, estem parlant entre 400 o 600 milions d'euros.
Per cert, que la Verònica acaba de fer un tuit, perquè l'hem citat en el tuit que hem fet explicant les novetats que ens ha donat sobre el cas, i ella diu, he dit que a Miami són optimistes.
Optimistes.
Però això no té res a veure amb que tanquin el traspàs. És molt diferent. És a dir, que a Miami són optimistes en tancar l'acord. No significa que estiguin a punt de fer-ho, eh?
Però és una opció que fins ara estava com més al darrere i ara ha tornat a passar al darrere.
Ojalà per tant vostè...
Però que es foti aquí.
Els de Miami.
Però no vol que... No dic que no vol que vingui.
No vull que vingui. Vull que, clar, que vingui, que no vingui.
A veure, no s'entén el que diu.
Tant buscar parejitas de baile, estaria molt bé que es quedessin sense cap parella de baile.
Sí, sobretot...
El que passa, els balls de... Canvi de pareja.
Sí. Canvi de pareja. I vinga, te quedes con la frambuesa tiesa.
Bueno, què? I no ho dic el més important.
El què, a veure?
De les pressions, les pressions.
Bueno, és que ara vull parlar del pare, eh? Vull parlar del pare.
Qui pressiona més?
Més Messi.
El príncep de Ràpia.
Un moment, perquè no ho sento. Estic demanant a l'Àlex que li posi el volum del micro, perquè...
El president... El president príncep...
Sí, ho vàrem parlar ahir, sí. També està pressionant el pare, sí.
Molinex, no? La trucada
Molinex. Exacte. Ja l'està esperant per passar-lo per l'hamburgueseria.
Bueno, escoltem a la...
D'aquell home no pots anar amb bromes.
No.
Hi ha gent que no pot jugar.
No, absolutament.
Escoltem, parlant d'escoltar què diu la Verònica sobre el pare de Messi, quina influència té...
El pare de Messi, que perdoneu...
Si és el que talla el bacallà o no?
Físicament em recorda el pare de Rafa Nadal.
Té un aire.
I?
Té un aire.
Pel que m'han explicat...
Què insinues?
Pel que m'han explicat, mana el pare de Messi com mana el pare de Nadal.
Per su pasta.
Escoltem la Verónica sobre Jorge Messi.
Pues cada la pasta.
Esto puede cambiar de un momento a otro. O sea, la realidad, la verdad, solamente lo saben los Messi. Todo depende del proyecto deportivo, del proyecto de vida, de la parte económica que le dan.
¿Cuál es el papel del padre? Porque ahora todas las miradas después de la reunión, de la cena de anoche, están un poco con el padre. ¿Qué, nos puedes contar qué importancia tiene?
Y toda la importancia, porque es quien negocia con los clubes. O sea, más allá de la voluntad de Leo, el que negocia en nombre de Lionel Messi ante los clubes es Jorge Messi.
Tota la importància.
Estic d'acord, i jo crec que hem de tenir en compte com va acabar la darrera negociació que la portava Jorge Messi amb Joan Laporta. O sigui, jo crec que
va acabar marxant.
I que ells van acabar discutits. En aquelles darreres reunions, amb Rafa Juste especialment, van tenir una...
Recordo que es va dir que es van arribar a faltar al respecte.
Molt pujada de to, i jo crec que hi ha una desconfiança molt gran de Jorge Messi, que també li està dient a Leo, si t'esperes ja veuràs, vigila que aquesta gent t'està intentant convèncer, però no ho acabaran tenint, et deixaran tirat. I jo crec que està lluitant contra tot això també, Messi, de dir, el meu desig és aquest, però...
Jo ja entenc això de les generacions que ens deies, ja ho entenc, però no té prou diners ja Messi com per retirar les generacions que queden?
Jo crec que
estiguéssim parlant d'un altre perfil, ja sé que no són 400 milions el que cobrarà aquí, ni els veurà,
però vaig dir una cosa, quan més guanyes més gastes,
passa que estem arribant a xifres,
ho dic perquè jo ara tinc més deute que mai i és quan he guanyat més, vull dir que quan més guanyes...
Sí, la mar, com més té, més brava.
Ara, quan més guanyes, més gastes.
Bueno, a veure què diu la Verónica sobre les influències. ¿Y él tiene la capacidad de convencer a su hijo? ¿O si su hijo quiere ir a Barcelona, acabará en Barcelona, aunque el padre, a lo mejor, pueda estar más tentado por otras ofertas?
Bueno, que sí, por supuesto. De hecho, Lionel Messi dejó Barcelona para fichar por el PSG.
Doncs ja queda tot dit. Qui va portar aquesta operació i qui va negociar, doncs és el pare.
Ho ha enredat tot.
I una pregunta que ara li traslladaré al Roger, que és una cosa que ens sorprèn a tots, que és aquestes presses. Sembla que el Barça demanava tranquil·litat, ara parlarem de l'hoquei i la viabilitat econòmica, espereu que hem de fer quatre números, i en canvi la família Messi, ràpid, que s'ha de decidir.
Això deu ser pel col·legi dels nens, perquè els han d'inscriure al col·legi.
No sé si va per
aquí. Les prescripcions.
Todo depende de las posibilidades que tenga. Si hoy el Barcelona, para poder inscribir a Lionel Messi, tienen que tener jugadores. Esa es la realidad.
¿Y esta jugadores? Prisa que hay ahora, ¿cómo interpretas tú esta prisa?
La interpreto como que el mejor jugador del mundo está sin club y quiere definir su futuro. En un año muy importante para él.
Una última pregunta. Creo, no sé si fuiste la primera o de las primeras en septiembre en hablar de este tema. ¿Por qué lo dijiste? Es decir, ¿de dónde te llega? ¿Cómo fue aquella primera noticia?
Son fuentes del club y cuando di aquella noticia es porque había comunicaciones con Lionel Messi en las cuales él manifestaba que quería volver al Barça. Y eso es lo que se dio durante todo este tiempo. En realidad lo que se produce primero es una comunicación de amigos entre Xavi y Lionel Messi.
¿Entre Xavi y Messi?
Sí.
Xavi i Messi, segons explica la Verónica, ho van parlant, no? I torna a reneixer aquest interès.
Sí, és a dir, jo crec que es va cuinant amb Xavi de dir, m'agradaria tornar, Xavi dient-li, jo comptaria amb tu, m'encaixes en el meu sistema, en la meva idea, ho farem possible, i el salt ha sigut quan això s'ha traslladat al club i a l'esfera de Joan Laporta, i aquí és on va haver-hi la fricció, i on jo m'he de creure que Laporta aquest cop sí, em cridarà, ho podrem fer, i per tant, depèn de Messi, sí i no. És a dir, sí, perquè ell ha de decidir si està disposat a esperar aquest temps que necessita el Barça per fer les operacions, ara parlarem del pla de viabilitat, això depèn de Leo Messi, i no, perquè si el Barça no fa espai, per molt que vulgui portar-lo, no podrà fitxar-lo.
O sigui, aquest és el tema. O sigui, ara que
hi ha una qüestió de fe, però que Messi ha de creure que això es podrà...
Aquest migdia tenim l'hoquei del pla de viabilitat, que això la Lliga diu, endavant ens creiem els números del Barça. Val. Llavors la família Messi li deia, volem saber els números, però fins i tot he arribat a entendre que li volia també saber quines operacions havia de fer el Barça. Sí. Tantes explicacions hi ha de donar en tan poc temps a Messi, al Barça?
Clar, és que suposo que ella es vol creure que això és possible. És a dir, el pla de viabilitat és el Barça presenta com un full de ruta a la Lliga de dir-li, mira, això és el que faré. Tindré aquests ingressos, faré aquestes compres, faré aquestes vendes, i jo et prometo que faré això per mirar de millorar la meva economia. La Lliga s'ho ha de mirar i dir, d'acord, m'ho crec. A partir d'ara no vol dir que ja pots fitxar Messi. El que vol dir és, ara, ja pots començar a fer tota aquesta feina que tu m'has dit que faràs, i tan bon punt comencis a estalviar calés, doncs
el podràs fitxar.
I facis un forat, podràs incorporar Leo Messi. Amb una dificultat, el Barça està excedit de fair play. Continua excedit de fair play. No es pot acollir a la norma de l'1-1. Què vol dir això? Que per cada 10 euros que allibera, el Barça, que estalvia, en pot gastar 4. No pot gastar els 10 que s'ha estalviat. Mm. És a dir, que el forat que has de fer és encara més gran, has d'alliberar molt per poder fer espai a una fitxa com la de Leo Messi. En el moment en què la teva economia estigui millor, podràs acollir-te a l'1-1. Què vol dir? Estalvio un euro, puc gastar un euro. Ara, de moment, per cada 10 euros que estalvis, en pots gastar 4, és la norma del 40%.
Però Messi pot demanar al Barça que li digui quins jugadors vendràs, perquè com ho ha de fer això?
Però ja n'hem tret uns quants, no? De
home, el Busquets, el Jordi Busquets,
Busquets no compta. Busquets no compta.
Bueno, perquè... però ens estalviem la fitxa.
Home, sí, però diguem, la Lliga vol que tu facis un esforç. Com que Busquets acabava el contracte, es considera i no,
aquest, i el Jordi Algas?
Aquí no hi ha hagut cap esforç.
Però una trampa. Sigut,
amb Jordi Alba sí. Ah, Jordi Alba sí. Ah. La fitxa de Jordi Alba sí, però estem en això. L'espai que genera Jordi Alba és la fitxa que tingués, el 40% és l'espai que li queda al Barça.
Sí, bueno, però el gasto de fitxa del Busquets ja no el pagues. Aquest i això no compta la Lliga?
No, però clar, perquè sembla si el Barça...
Aquest criteri de la Lliga jo tampoc acabo.
Home, no, no,
perquè clar, si hagués continuat Sergio Busquets l'hauries d'haver seguit pagant, per tant te l'estalvies.
Sí, però considera que com que acabava contracte pot ser una decisió del jugador i no del club, però això bueno, per fer l'esforç.
Però vostè considera el que vulgui.
Però el gasto ja no el tens.
Home, claro.
No, escolti, això ho diu Javier Tebas, no els hi digui.
Per entendre què està passant i com han anat aquestes reunions, tenim al telèfon una persona que jo crec que és, té la clau per saber com s'està fent aquest joc i si com apunta el Roger i altres també.
Bueno,
si
vostres,
és una mica teatre tot o no és teatre o què?
Okay.
Josep Maria Minguella, bona tarda.
Bona tarda, amic.
Què tal? Com estàs?
Totalment calenta de l'ambient, eh?
Estàs calent tu també?
No, no, sí que està calent.
Estàs calent, Minguella? No.
Home, la veritat és que avui apreta bastant el sol, eh?
A veure, escolta, es veu el pare de Messi trucant a casa de la porta, la porta baixa, tot, no, van sense papers. Aquestes reunions es fan així? Aquestes coses van així?
No, això és un peripé, home. A veure, és a dir, hi havia molta pressió perquè el pare del Messi aparegués i digués alguna cosa i tal, i tot això, perquè la porta l'any passat va quedar molt fotut quan no va poder, fa dos anys, quan no va poder quedar-se amb el Leo, i el Leo va quedar molt molest de la manera que es va fer. Llavors, hi havia molta pressió, hi ha pel mig el cunyat del Leo, de la porta, el senyor Echeverría, que és molt amic dels més, i tot això i tal, i al final han aconseguit fer aquesta reunió. Però aquesta reunió, si es vol fer per negociar, es fa a les hores que vulguis, el pas que vulguis no se n'entera ningú. Si el que es vol fer és que ara n'estiguem parlant, doncs tens de filtrar la notícia i fer-ho a casa de la porta baixar amb pantalons curts i tal, a rebre'ls i tot això, i que la televisió, i que els mitjans ho sapigueu, perquè jo puc dir que jo visc a 50 metres més enrere de viu a la porta, i si algú de vosaltres vol venir demà, quedem, i entrarà a casa no s'entrarà ningú.
Clar.
I llavors què van parlar, doncs? Què van parlar d'aquesta reunió?
No, van parlar de veure quina era la proposta, si hi havia una proposta o no. No, el Barça li va dir que no la podia fer cap proposta, per això que ho he explicat, de que no tenim la possibilitat econòmica en aquests moments, que si arriba el moment així, és a dir, és guanyar una mica de temps, però donades les circumstàncies, això és molt complicat. I a partir d'aquí, mai ningú d'aquí uns anys podrà dir que la porta no va fer tot el possible per que el Leo tornés, i mai ningú podrà dir que el Leo no volia tornar, perquè sí, jo que no vol venir i tal, i aquest és el plantejament real. Ara, a partir d'aquí, haurien de passar miracles perquè el Leo pogués tornar. Primer, perquè ell hauria de guanyar o de fer un contracte quasi de juvenil, per un costat, quan se parla de desenes i centenars de milions de juvenils. I segons perquè el Barça, com ho heu explicat molt bé, en aquests moments no té cap forat per poder-li fer una oferta. Aquesta és la realitat. I això no el puc venir de la porta i d'actuar junt. Això ve des de fa 20 anys, que ha sigut un desastre econòmic, i ha arribat un moment que amb això del fair play, que no sé el que vol dir, però vull dir que realment toca ben bé els nassos als equips.
O sigui, perdona, Josep Maria, amb el que expliques, estem assistint a teatre.
Teatre, home.
Teatre del bueno que deia Mourinho.
Exacte, exactament, això és evident, vull dir, això és una cosa, és dir, jo a mi que reuneixin un el pare d'un jugador i el president d'un club em sembla perfectíssim i que parli i tal. Al moment que a la premsa, que sempre està, tal, però està a baix esperant, vol dir que hi ha hagut una filtració d'algú que ha dit, escolta, ja s'han reunit i tal, va, anem cap allà i tal, ja, ja està. Ja, ara ja no es pot dir que el Barça no ha fet els passos conseqüents per intentar recuperar el Leo. I el Leo sempre podrà dir que, bueno, jo dije que sí, però bueno, no recibim ninguna oferta. I mentrestant passa el temps i arriba... Ara se'n van a Xina. I ara hi ha dos partits d'Argentina. I jo crec que això és un plaç de temps, aquest temps, com per intentar, si hi ha la més mínima possibilitat, poder-ho arreglar. Si no, per decidir, es decidirà o per Xina, per Xina o pels àrabs, o serà per Inglaterra.
Per Miami. Tu que coneixes l'entorn de la família, els Messi són bons negociadors o què?
Home, el Messi ha negociat sempre amb avantatge. Avantatge què vol dir? Tu tens el jugador estrella, i quan tens el jugador estrella, el pare no havia negociat mai res, el pare era una persona que treballava en una fàbrica a les 8 del matí a les afores de Rosario, el qual és perfectament...